Mira, jo és que no el celebro. Ah, disculpa, bones festes, adéu. Les coses són més normals, però és la lluita, la guerra cultural, que en diuen.
Jo crec que el problema que tenim és que en política, com en tot, hi ha la llei del pèndol. Si va cap a una banda, després va cap a l'altra. Si ha anat en determinats aspectes molt cap a una banda, per cert, maximitzat per xarxes socials, interessadament per algunes persones, que ara sembla que no, per un general, sembla... O sigui, quan els casos concrets que podem llegir es converteixen en categoria, la gent agafa una reacció extrema, i el que fa Ayuso, perquè és la política més hàbil de l'estat espanyol, és portar l'aigua, com ha fet Donald Trump, cap a una sensació de que la gent que diem Bon Nadal i volem el pessebre, estem en una situació de resistencialisme. Quan no és així, evidentment, si dius Bon Nadal no passa res, hi ha una pila de centres comercials que diuen Bon Nadal i tampoc passa res, i ningú s'enfada i ningú s'ofèn. El problema és quan els temes com aquests, que estic d'acord amb Estefania, de que és un debat que està excessivament polititzat perquè al carrer això no passa, ens pot portar cap a situacions que no ens agraden a nivell polític.
Bueno, al carrer no passa, però jo... El cap de setmana passat vaig anar a veure la funció de Carles...
Carles Tercera, vas
no,
a dir.
De Carles Castillo. Carles Castillo, de l'humorista valencià, que fa una cosa que es diu la Bíblia, i explica la Bíblia amb dos o tres espectacles molt didàctics.
I molt Xavi Castillo.
Que és molt bèstia, certament, però que està dins de la paròdia i de l'humor. I, home, amenaces, déu-n'hi-do. Amenaces que ha rebut, déu-n'hi-do. Vull dir, que
clar,
no és una...
Una cosa, però una cosa treu l'altra.
Ja,
però
bueno,
això són ara una mena de likes, les amenaces.
Bueno, una cosa no treu l'altra, però que no tot és tan...
Escolta...
Tot el que fa referència a la religió cristiana és tan normalitzat i tan inocu.
Que, per cert, seran els àpats de Nadal més cars dels últims 20 anys, diuen. Per tant, aneu a omplir la nevera. Anem a la peixateria.
Miri, Carmeta, ahir a la tarda 67 persones a l'hora de marxar van dir Bon Nadal, 10 van dir Bones Festes, 2 van dir Adiós i prou, i un altre va dir Adiós i visca el Barça. Això és el resum, l'estadística que tenim aquí. Per tant, podem dir que tenim una clientela que dintre de tot... Doncs,
encara ho conserva.
Bon dia.
Però la gamba ja no en teniu, de gamba, perquè no es pot vendre gamba, no? Ja no se'n pesca.
No, en tenim una que ens ha arribat així d'estranquis.
Bueno, jo l'altre vaig anar a la peixateria i em diu, tenim gamba. Dic, gamba deu ser congelada. Diu, no, fresca. I vaig mirar, era un llagostí.
Sí. No, jo gamba vermella...
Però la gent no s'entera si és un llagostí o una gamba.
No,
però...
gamba vermella en tenim, que ens l'han 850 euros al quilo.
Ah, bueno.
Bon dia, amigues. Bon dia.
Em guardo un parell de quilos, si vols. Bon dia, Carlos.
Soc a Palamós.
Pescant.
Portant, sí.
En canya? Pesques amb canya, la gamba?
Amb canya. La gamba pescada amb botiró.
Perquè com ho feu? Botiró. Com ho fan per distingir quan pesquen el llagostí de la gamba?
Collons.
El llagostí... Bueno, són peixos diferents, vull dir,
sí,
són formes diferents.
Sí, però
quan
tu pesques... Sí, són formes diferents de pescar?
Sí.
Sí, vols dir?
És que llagostí, per aquí a la costa nostra, poc en trobaràs, eh?
Has d'anar més avall.
Ja.
Has d'anar cap avall.
Saps?
Ja, però vull dir que al final... Tu dius, escolta, he agafat uns llagostins, jo pensava que eren llagostins.
Gamba.
Què vols, gamba o llagostí?
Jo vull gamba.
És que hi ha clients que sou curts, eh? De veritat. Sí. Llam, t'aclares, sisplau? Tu
jo
què
vull
vols
gamba,
fer?
Jo vull gamba.
Doncs encarreguem gamba i tindrem gamba. Va. Si vols llagostí... Ara, no, a mi vull dir que som tontos nosaltres o què?
No, al contrari.
Tenim gamba ieie, també. Has sentit mai parlar de la gamba ieie?
Gamba ieie?
Gamba ieie, i tant.
Què és això?
No sabeu què és gamba ieie.
No.
Aneu a les peixateries.
Però escolta una cosa. En aquesta peixateria no obriu els festius, perquè el dia de la Constitució estàvem aquí els col·laboradors i vosaltres no hi éreu.
Perquè érem a Madrid.
Ah, celebrant-la.
Érem allà celebrant-la. Vam anar a tocar la Constitució.
Que viuen bé en aquesta peixateria. No obren festius.
Nosaltres canviem de jaqueta, bueno, a menys que... Uf.
Ens sembla
que som
d'una
cosa i som d'una altra, i llavors... Sí.
Què farem?
Bueno, votem.
Votem ell i jo. I va, per majoria absoluta va sortir anar a Madrid a tocar la Constitució. Sí. Vam anar a tocar. I llavors...
Una cosa, votant per aquí a l'Empordà, em diuen que fotem molta canya en els tertulians i tertulianes, en canvi a tu sempre et deixem passar bastant lleuger. això de cara a l'any que ve ho hem de canviar.
Tu mateix.
Mira, jo tenia una cosa avui per l'Ostrell.
A veure.
Ah, fot-li, fot-li.
Una cosa que he pensat, amb tot això de la reforma aquesta horària laboral, amb 37 hores i mitges, que com ho fotràs tu?
Doncs mira, ara si proposaré direcció treballar... de fer una hora menys. Ara diré que haig de fer una hora menys, a veure què passa.
Ah, és que, vull dir, a la teva vida, 37 hores i mitja, que després el que treballes cada dia, no? Entre una cosa
no,
i l'altra.
No tant, no tant.
Com ho fotràs la
no
setmana,
tant. Està molt repartit, això. Va, però, que el diccionari, sí, buscat el diccionari, que la definició de gamba, la primera definició és cama.
Has pesat amb la gamba, eh? T'ha agafat ara amb la gamba.
Tenir bona gamba és tenir una bona cama.
Fotre la
gamba.
I fotre la gamba, sí, exacte.
I la viola de gamba, per exemple.
Sí, exacte, la viola d'arc, exacte. Sí, sí,
exacte. Sí, sí, sí. Aviam, els empordanesos, ja ho he dit, els sabadellencs, que conec uns quants sabadellencs que estan fins als pebrots d'aquest el llaminer aquest que teniu.
Ah, sí?
I tota aquest, no, aquesta febrada que ha pujat.
Sí, però és que realment és espectacular, eh? És un fenomen, això, eh?
I que hi ha gent que, bueno, que, clar, si ens puc cantar la cançoneta aquesta que n'estan fins als pebrots, eh? Sí. I això uns quants sabadellencs ja m'ho han dit.
Això és veritat. I, a més, ara hi ha el carrilet. Han fet un carrilet,
el
ara.
Carrilet, el tant, carrilet, i tant, sí, 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 sí.
Hi ha gent per tot.
Un rato haig de venir a Sabadell. Fot temps que no vaig a Sabadell.
Ah, doncs vine, vine a fer quintos.
Has de venir, vine al quinto.
Clar.
Ai, sou molt pesats, amb això, els quintos.
Bueno, què vols dir? És el que toca. És el que toca.
Sou molt pesats. Aneu pel món fotent el xulo que a Sabadell fem quintos.
Bueno, vine.
La primera vegada que vaig anar al quinto, en un lloc que ja no existeix, a l'Indus, potser és de les coses més divertides que he fotut mai. La mare que em va parir, que bé que m'ho vaig passar.
Veus?
Sí, jo vaig venir.
I ara fotré publicitat a Can Capablanca, que tu ja saps on és, Ostrell, el dia 28... Hi ha una jornada de quinto amb tots els lloros que cantaven a l'Indus.
El Roc Casagran també hi canta, no sé si encara ho fa, però sí, sí.
Vull dir que serà aquest dia especial, a mi m'ho van xerrar.
És una excusa per passar les tardes fent gintònics, ja us ho diré.
Bueno, sí, també.
Ha tocat promocionar quintos
local. Jo hi vaig anar un parell d'anys,
si vols, sí.
Parell d'anys i els
a Vilanova també fem quintos?
25, 26, quinto de Campistraus.
Campistraus, també apuntem Campistraus. Perfecte. El quint de Campistraus diuen que està molt bé. Però és que allà fan rimes rares, però vaja. No, el 88, com li dieu? El 88, com li dieu?
No me la sé tota. No.
Allà li diem les mamelles de la Paula, per exemple.
No necessàriament de la Paula.
Bueno, clar, depèn.
Caram.
Sí, però això és cultura...
No, de l'Estefania... Sí, no, calla, que m'emmerdo.
Jo, un quinto, per mi, és una cervesa. Estic flipant ara mateix.
És una timba il·legal.
Ja us convidarem a Sabadell. Ja us convidarem. Sí, sí, és tal qual així.
Jo ja estic molt madrilenya.
Hi ha una excepció, no?, que és en aquells dies hi ha una excepció i la policia perquè... fa la vista grossa.
Sí. Aquí.
Pare, és que tampoc... ho van fer perquè hi va haver un moment que hi havia molts clubs que vivien de fer quines, o quintos, clar. I llavors tot l'any hi havia quines obertes i van haver de dir...
Van dir, escolti, morirem per Nadal i ja està. Exacte.
Home, algunes quines a l'Empordà eren espectacular, vull dir, cotxes i tot s'havien arribat.
Ara ja no es fa, això.
Ves la de Bescanó. Ves la de Bescanó.
Tu veus
a Serra hi ha una quina...
Que no, res de diners ni res, tot és... Clar, això ja no es fa.
A Serra de Daró hi ha una quina eròtica.
I en què consisteix?
Aguanta. Mira, no hi he anat. És que fa por, fa por.
Jo fa dos anys vaig guanyar la Salrà, la grossa. Va tocar fort.
Heu d'anar a la de Bescanó, si podeu.
Ja hi aniré,
3.000 persones.
Quina feinada per Nadal, escolta'm.
3.000 persones al pavelló.
Deu anar al llaminer, també.
Exacte, anem al llaminer, també. Xuriguera i Feixedes, bones festes i bon Nadal. Ens veiem per
Sabadell.
Bon Nadal.
Adiós.
Bon Nadal i bones festes.
Bon Nadal. Jaume Clotet, Estefania Molina, Quim Arrufat i Ferran Espada. Adéu-siau.
Bon Nadal.
Una pausa i calendari d'advent amb Albert Om. Ara tornem.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Pep, què passa, nen? Sóc al poble. He agafat un oli i un formatge madurat d'escàndol. I loteria de Navidad per compartir-la amb els de Futbet. Perdoni, senyor Josep. Calla, espera. Que l'àudio que rebut no era per vostè. Però que no s'amoïni que també li porto oli, formatge, la loteria i els informes que m'havia demanat.
Compartir-lo és extraordinari. 22 de desembre. Loteria de Navidad. El sorteig que ens uneix. Loteria se't recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
The Factory Barcelona. La fàbrica digital de la indústria 4.0. Sensòrica, impressió 3D, robòtica, intel·ligència artificial, la internet de les coses, nanotecnologia. Impulsem i creem el districte 4.0. Consorci de la Zona Franca de Barcelona.
Benvolguda Energia. Recordes els estius en els quals dèiem «Mare meva, que algú obri una finestra!»
Doncs avui hem entès que és millor fer tots els possibles per no deixar-te escapar.
A IDAE fem 40 anys transformant actituds. I avui, entre tots, estem donant al país una nova energia per créixer i avançar com a societat.
Ai, benvolguda energia. Com hem canviat i com canviarem?
Uneix-t'hi a energiaperalcambio.com. IDAE, Govern d'Espanya.
Senyores i senyors, bon dia. Ja és Nadal a Catalunya Ràdio.
Com cada any,
senyores i senyors,
torna a ser Nadal.
Però que torni a ser Nadal no vol dir que sigui el mateix Nadal.
El 23 de desembre celebra el Nadal amb Catalunya Ràdio al Teatre Coliseum de Barcelona.
Ens acompanyaran els protagonistes del musical El dia de la marmota.
Gaudirem amb les actuacions de Blaumut, Dorian, Els amics de les arts, Damaris Gelabert, Su...
I tota la colla de Catalunya Ràdio.
El 23 de desembre, a partir de les 11 del matí, celebra un Nadal diferent amb Catalunya Ràdio des del Teatre Coliseum de Barcelona.
Torna a ser Nadal, però no serà el mateix Nadal de sempre. Serà diferent.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. Mercè i Joan, d'Eva Comas Arnal. L'apassionant història d'amor entre Mercè Rodoreda i Armand Obiols. Mercè i Joan, Premi Proa de novel·la.
Quan el Girona juga a la Lliga, a Catalunya Ràdio t'ho expliquem.
Avui, a partir de 9:15, Girona a Valladolid.
Els gironins tanquen el 2024 amb un partit davant la seva afició.
Avui, a partir de 9:15, Girona a Valladolid.
Una transmissió del Tot Gira amb David Clopés i la narració d'Eduard Solà.
Viu l'emoció de la Lliga a Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio us desitja bones festes.
Són les 10:12, Albert Om. Bon dia, bona hora.
Què tal, Ricard? Bon dia.
Avui obrim l'última finestra del calendari d'Advent.
Sí,
que
no, no sé com hem de dir això, sí. Si última o penúltima, no? Perquè dilluns hi ha Coliseum.
És l'última, però al Coliseum fem una finestra extra.
Ah, vale.
No sé.
Finestra extra, sí, festa final. Bueno, no? Sí. Ja, llavors ja estarem pràcticament de vacances.
Exacte.
Tots, no?
Ja desitjarem bones festes o bon Nadal, sí. O el que sigui.
Que estarà ple, no?
1.500 persones s'han confirmat, sí.
Quina bestiesa.
Sí.
Bé, avui, per ser l'última finestra, al calendari d'Advent parlarem dels que van començar l'any 2024 i, en canvi, no l'acabaran. És a dir, els que s'han quedat pel camí. Per moltes famílies, ja ho sabem, s'acosta Nadal i potser aquest serà un Nadal diferent perquè hi faltarà algú que l'any passat encara hi era, no? Mm-hmm. Arrodonint els números, a Catalunya, més o menys, moren unes 200 persones cada dia i en neixen unes 150. En canvi, la població continua creixent perquè n'arriben de fora, diguem, encara que mori més gent que no pas en neix. Què ha passat aquest 2024 que ho fa diferent? Doncs que s'ha mort la degana dels catalans i, a més, la persona viva més gran del món, que això era, diguem, un honor que tenia la Maria Branyes, a Olot, 117 anys, i es va morir el mes d'agost. Això vol dir que ara mateix, diguem, algú a Catalunya ha agafat el relleu de la Maria Branyes, també és una dona, que són les que tenen una esperança de vida més alta, es diu Angelina Torres Vallbona, té 111 anys.
Bestial.
111 anys. És de Bellvís, viu a Barcelona. Ella no és la dona més gran del món, com sí que ho era la Maria Branyes, però és la catalana més gran, de moment, Angelina Torres Vallbona. I fa poc hi va anar la Míriam Riau, una reportera del Tot es Mou, a parlar amb ella, i li va demanar, a veure, això, quin era el secret d'arribar als 111 anys. A veure si tu ho compleixes.
Pren un 3 dits d'aigua amb unes gotes de llimona i una cullerada de sucre, que ara de matí... Abans d'esmorzar. I llavors em poso a fer la festa de ventilar la casa, a venir a l'habitació. Soc una persona d'hogar. M'agrada tenir-la bé. I quan està tot ben ventilat, esmorzo. I llavors arreglo la casa, m'arreglo jo, perquè jo no he sortit mai al carrer d'espantinar de mai. M'ha agradat sempre anar ben arreglada.
Té una veu, o sigui, que sembla que tingui 90 anys,
no,
80.
Espectacular.
Clar, això vol, és a dir, si té 111 anys, m'has dit,
sí.
Això vol dir que ella va néixer, que encara no havia passat la pandèmia de la grip espanyola.
No, 1913.
O sigui, ella va veure, amb 5 o 6 anys, gent amb mascareta pel carrer, i amb 105 anys, gent amb mascareta pel carrer.
Ho ha tornat a viure, sí. Ni la Primera Guerra Mundial, ni la Segona, ni la Guerra Civil. Res, 111 anys i això, aquesta cosa que fan només llevar-se amb dejú, pràcticament, que és aquesta aigua, amb unes gotes de llimona i sucre. Angelina Torres Vallbona, 111 anys, que és ara la degana dels catalans. Clar, hi ha morts
que es quantifiquen perquè formen part d'algun d'aquells epígrafs que es converteixen en notícia. Per exemple, accidents de trànsit, no? Aquest any, de moment, hi ha 126 persones que s'han mort a les carreteres catalanes per 150 l'any passat. Són menys, però són molts. A Barcelona, igual, ha passat de 20 morts en accident a 11. Són menys, però són molts. Sí. A les platges i a les piscines, que és una cosa que cada estiu fem el recompte de quanta gent mor ofegada o li passa alguna cosa a les platges o a les piscines. Doncs també ha baixat. Ha baixat de 36 l'any passat a 24 aquest any. En canvi, la xifra que creix, i és una de les més altes, de l'última dècada, són les víctimes per violència masclista a Catalunya. Parlem de 20 per 15 de l'any passat.
Me'n recordo una vegada això que em vaig trobar un text que deia... Bones notícies en accidents de trànsit. Han baixat... Dic, home, bones notícies
sí,
no són,
sí, clar,
perquè
clar. No.
Una mort ja és una mala notícia, no?
Clar, imagina't si ho posessis però... aquí. Bones notícies, 126 morts. Clar. El que passa que, clar, jo recordo fa 20 anys a Catalunya morien 600 persones cada any d'accident de trànsit. O sigui,
hem, això sí que... millorat.
Quan ho mires a 20 anys vista, sí però que clar. Veus que el canvi és molt fort. Aquest any, evidentment, hi ha hagut la Dana, al País Valencià, 231 morts, no?, per culpa de la Dana i de la poca previsió per afrontar-la. Les guerres, que això és inquantificable, cada bàndol diu la xifra que vol, Ucraïna, Rússia, el Pròxim Orient. Sí que n'hi ha dues que m'agradaria recordar, una de cada guerra. Hi ha Navalny, el principal opositor de Putin, que va morir en una presó russa, no?, que van dir que havia tingut un problema al cor, els símptomes eren clarament d'haver estat enverinat, i després hi ha aquella altra mort del líder de Hamas, del Yahya Sinwar, que abans de morir, no sé si recordes la imatge, en un atac israelià, encara va ser temps de llançar un pal al dron, hi havia un dron que l'estava filmant com agonitzava, no?, i ell ho va veure i com un últim esforç per llançar-li aquest pal. I per acabar, deixem recordar el nom d'algunes persones conegudes que s'han mort aquest 2024 i que per algun motiu o un altre això ha tingut un impacte social. Per exemple, el director de cine Ventura Pons, l'ex-rector de la Politécnica i de l'UOC, Gabriel Ferreter, l'actriu Sílvia Tortosa, la periodista i estimada Ana Pérez Pagès, amb només 50 anys, a qui vaig conèixer, mira, en aquest mateix estudi, quan la Tatiana Sisquella hi feia la tribu, el metge Santiago Dexeus, el filòsof Josep Maria Terricabres, l'expresident del Parlament Joan Rigol, l'actor Fermí Reixà, que és un altre dels que s'ha mort aquest any. El juliol van morir tres dones que en àmbits diferents van marcar època en aquest país. Marta Ferrusola, Rosa Regàs i Teresa Gimpera. Oh. Tres dones, Ferrusola, Regàs i en Pere. També el juliol el cuiner Fermí Puig, amb 65 anys. L'escriptor Àlex Susana, la Mònica del Raval, l'Armanda Fluvial, el periodista Lluís Reales, el rombero Petitet, que li han donat la Creu de Sant Jordi ara títol pòstum, l'Agustí Forner, de TV3, una altra mort espectat, molt sentida pels espectat. Espectadors, i una altra veu de ràdio, l'estimat Òscar Moner, també 50 anys, una mort de cop, presentava el Llapis de Memòria, un gran programa a Set Catalunya.
Ell era extraordinari, sí.
Sí, era, feia un... Bueno, era extraordinari i feia un gran programa. I aquesta última setmana, doncs, per exemple, una mort que em veu parlar l'altre dia aquí, el fundador de Mango, Isaac Andic, el cap de setmana passat, o ahir mateix Federico Mayor Zaragoza, director general de la UNESCO i un gran defensor de la cultura de la pau. Fora de Catalunya...
També una abraçada a la família del Guillem Jalpí, company d'aquesta casa, que va morir també just ahir.
Sí, senyor, doncs una abraçada per ells. Fora de Catalunya destaquen morts com la de la Mayra Gómez-Quem, que diguem, ha despertat molts records la presentadora de l'1-2-3, Victoria Prego, Jimmy Jiménez Arnau, Marisa Paredes aquesta setmana, futbolistes com Franz Beckenbauer, com l'exentrenador del Barça, Luis Menotti...
El Beckenbauer va morir.
El Beckenbauer a principis d'any.
Ah, sí que va morir. Sí.
El mes de gener, sí.
És veritat.
Menotti, Neskens, una gran mort per els que van seguir el futbol als anys 70, el Paul Auster, l'escriptor, l'Alain Delon, l'exprimer ministre escocès Alex Salmond o la cantant francesa Françoise Hardy. Aquests són uns quants dels personatges coneguts que han mort aquest 2024, però el dia de Nadal cadascú se sentirà dels seus, no?, d'aquell forat que hi hagi a la taula, o també és aquesta cosa que passa, no?, per Nadal, que, diguem, les famílies es van escapçant per dalt i van creixent per baix.
Això també és bonic. Sempre hi ha alegries i tristeses.
Sempre hi ha gent que s'hi afegeix, també.
El 23 ho celebrem plegats, aquestes
sí,
festes de Nadal. Al Coliseum de Barcelona també ens acompanyarà l'Albert Om. Una abraçada, Albert.
A tu, gràcies, Ricard.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Hola, família. Sóc el Nando Jubany. Us volem donar les gràcies per la vostra confiança. Aquest any us tornem a fer canelons d'ànec, de ceps, de tòfona i els de tota la vida. Les millors croquetes, uns torrons de bunyols de crema, trufel whisky i de iema que us cremarem cada dia, perquè els disfruteu amb tota la família. Molt bones festes!
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Avui l'Enigmàrius feia arregles PDFs i la resposta era adobes. Adobar és sinònim d'arreglar i el programa informàtic que genera els fitxers PDF o bé Portable Document Format és l'Acrobat de la casa Adobe. 1.133 dels 1.242 participants l'han encertada. Per tant, dona 7 punts per a l'esprint nadalenc. Guanya el pack de la lletera de Campllong, Maria Jordan Garcia. I avui també ens heu dit Edites, Afines o Tècnic, com el Marc Peirón Vilaró, el nostre tècnic que avui l'han endevinat a la primera.
Malgrat la pluja, la sequera continua. Però amb l'esforç de tothom, hi estem fent front. No deixem escapar ni una gota. Cada gest que fem, cada aixeta que tanquem, compta. Veure el got mig ple o mig buit depèn de nosaltres. Gràcies per estalviar aigua. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
És Nadal i has de saber que la màgia està en tu. La veus? Torna a la planta 2.5 del Cort Inglés, el lloc on els teus somnis es fan realitat. El Cort Inglés, on viu la màgia de Nadal.
Vols saber de veritat què és la màgia de Nadal? És ser exactament tal com ets, però que la teva família et vulgui al seu costat, encara que siguis un gran torracollons.
Sort que torna el doctor Martin. Especial el doctor Martin. Diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Gràcies, per ara ja hem acabat.
I a partir de dilluns, cada tarda, descobreix quins van ser els seus primers pacients.
Aquest cap de setmana, el Tot Gira ens tocarà la rifa.
Atenció!
Dissabte viurem amb intensitat la prèvia d'un partit decisiu per al títol de Lliga, Barça-Atlètic de Madrid.
Qui acabarà l'any com a líder? Buscarem les claus del partit amb Ricard Torquemada i Orfeo Suárez i coneixerem l'última hora dels dos equips.
Diumenge tindrem doble transmissió. A partir de les 4 us explicarem el Madrid-Sevilla i després les Palmes-Espanyol.
A més, seguirem el Barça-Andorra de l'ACB.
Tot gira.
Dissabte i diumenge a partir de les 4 amb David Clopés.
Catalunya Ràdio us desitja bones festes.
Passen 22 minuts de les 10 del matí, i són les 10 i 22. Saludem el filòsof Oriol Ferrés. Doctor, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Està Judit Mascó, bon dia, bona hora.
Molt bon dia.
I Xavi Canalies, bon dia.
Bon dia, què tal?
Com esteu?
Molt bé,
no?
Molt bé.
Com estan les Ferrero Rocher, Judit, en casa?
Hombre, en casa de l'embajadora estem molt bé.
Ella!
Has preparat les gambes, els canapés...
Jo ja tinc la piràmide aquella ben col·locada.
Ah, clar.
Que riguis tu i m'agafis el de dalt de tot.
Però escolta'm, és un luxe poder agafar el
de dalt. I el meu filòsof i el meu Canalies, els de sota. Però no comenceu vosaltres, que em cauran tots desmuntats i he tingut una feinada.
O sigui, nosaltres els de sota, eh?
No, però després.
Nosaltres fem treball de base, Xavi.
Molt, això està molt bé. La base és important.
Però us agrada el Nadal, sí?
No.
Però què passat ets preguntant això? Quantes vegades t'he de dir que no gaire?
No, però està... Yes, però
jo sé que a tu t'agrada molt, perquè d'això n'hem parlat.
Tampoc molt, eh?
Però tu tens una miqueta, sí que t'entusiasma.
El fet de tenir fills...
Clar.
Home, però jo les filles ja les tinc grans. Clar.
I rebels.
Que també.
La màgia del Nadal.
I et porten gent a casa que dius que hi fot aquest aquí.
No? Home, no, a veure, m'agrada algunes coses. M'atabala... és que fins i tot per arribar aquí... O sigui,
és horrorós,
Però què li passa a la gent
sortint
aparcant amb doble, triple fila?
Judit, això passa sempre. Això passa sempre, sigui Nadal o no Nadal.
No, però ara el tema consum i bogeria, la gent està més excitada. No m'agrada això, tranquils.
Mira, parlant de gent excitada, aquesta setmana els mitjans ens han fet ressò.
Molt ben trobat, Ricard.
Aquest home és dels millors, l'Ostrell, lligant temes.
Ell és molt de lligar temes.
Lligant altres coses, no.
Sí.
Ens hem fet ressò de la les primeres sessions de cinema nudista a l'Estat, sí. Hi ha hagut uns usuaris que han destacat la comoditat i naturalitat d'unes projeccions que tenen l'objectiu de normalitzar aquesta nuesa. I el dilema que avui ens vol presentar i plantejar aquesta setmana el doctor Oriol Ferrés... Va per aquí, la cosa, no?
Sí, va per aquí. Déu-n'hi-do, eh? Tres cinemes de l'Estat, a Barcelona, sí. A València i a Madrid, es va projectar una pel·lícula, Tu no eres jo, en la qual havia col·laborat també una associació naturista.
No, mirant-te, ja és evident, vull dir, quan veus un cos
fotos,
de l'altre...
Déu-n'hi-do.
I el públic, eh? Tots els espectadors, tal qual van arribar al món, allà, despullats, mirant la pel·lícula. Com ens sentiríem, no sé. El dilema podria plantejar-se així, no? Com que la iniciativa aquesta dels cinemes s'anomenava Cine al Natural, ens podríem preguntar, hauríem de poder anar al natural a tot arreu?
Despullats a tot arreu.
El natural per tu és despullat?
Sí.
Pregunta-ho,
sí.
Clar, que si no, no ens entenen. Els
ui, ella, la Judit.
No, clar, no, la Judit fa un paper
jo
molt
també
interessant.
Soc natural i no vaig amb pilotes. O sigui,
hem de poder natural? Anar despullats per tot arreu?
Ara. Natural és anar despullat?
A veure, hi ha una cosa interessantíssima aquí.
Ai.
Perquè el que és cru és
cru?
Natural. El que és cuit...
Com?
És, el que és cuit és cultural. Sí. El que és nu... És natural.
Molt,
el que és cobert i vestit és cultural. Per tant,
ui, jo soc molt
quants,
cultural.
Quants animals?
Tu ets
quants,
cultura.
Soc cultura.
No, és cultura. No passa res, si cultura no està malament.
Cultura i agricultura. Vale, però la pregunta quina és, filòsof?
Però, Judit, per favor.
La pregunta és, volem anar com a escultura, no com a cultura?
Exactament, bona, exactament.
És a dir, hauríem
d'anar
de poder...
despullats a tot arreu.
Ara.
Hauríem, no. Hem de poder, no? Que hi hagi l'opció.
Hauríem de poder.
L'opció.
Sí.
És a dir, podríem anar despullats a tot
arreu. Hem de poder anar despullats per tot arreu, 9-3-0-1-7-4-7-4.
Per què ha d'estar prohibit el que és natural? Per què ha d'estar prohibit?
Bé, prohibit no, però potser sí que regulat, Judit, perquè en certs llocs que la gent vagi amb pilotes, què vols que et digui? Jo sóc molt fan del nudisme. Per exemple, jo vaig a la platja i...
Sí, home!
Però tu què saps si no anem junts a la platja?
A veure,
per què m'estàs dient?
Jo ja et tallo d'entrada, un segon, Xavi. Aquest grup de nudistes són nudistes naturistes.
Val.
O naturistes nudistes.
Sí.
Naturista és una paraula que ve de natura, diria jo.
Val.
Professor, sí?
Fins aquí anem
natura.
Molt.
Natura. Un sí. Cine és natura?
No.
Sí, a mi em sembla molt bé que estiguin a les platges...
No m'escoltes.
Fent... Uau.
Un moment, deixa acabar, Judit, acaba.
Va.
No, digues,
no, Judit.
Ai, a la Judit!
No, que jo m'enrollo i ja sé que a vegades m'han de cridar l'atenció.
Jo a tu mai et faria callar.
Clar, a mi sí, a mi cada dos per tres.
Per què no calles? Per què no calles?
No, el que deia que naturista és a l'entorn sigui la natura. El que passa que és veritat que jo he estat indagant sobre el tema.
Bueno, alerta.
I he vist que ells reivindiquen fer activitats despullats quan no fa bon temps, perquè, és clar, està la natura despullat completament. Com vas arribar a aquest món, això requereix que sigui com a mínim primavera-estiu. I ara, ple hivern, volíem fer una activitat. El que jo penso és que em sembla molt bé. Mm-hmm. Però cal que sigui dins un cine. És que a mi el primer que em passa pel cap, perdoneu, és l'angúnia que em fa l'espai.
La higiene.
L'espai tancat, la butaca.
Perdona, o sigui, la higiene,
aquella pell,
tovalloles,
aquella pell de la butaca.
És que hi ha molta gent que té una mala higiene amb aquest tema.
Tela d'aquella...
Vull dir que a veure, a lo millor... Perquè
estem parlant que anaven amb pilota sobre la cadira del cine.
Van posar una tela.
Van posar tela, però tela què? Perquè a vegades la gent... I la gent també li sua molt l'esquena a vegades al cinema, perdona.
Definició de naturisme.
No, és important, eh?
Moviment molt divers que es basa en el retorn allò que consideren el que és més natural.
Això està molt bé com a teoria.
Inclou la pràctica de la nuesa en determinats llocs públics, com per exemple el nudisme, que és un estil de vida, diuen, que sol incloure l'ecologisme i el vegetarianisme.
Clar.
Clar, jo em decanto pensar que estem en un entorn natural. Ara, jo el que voldria dir és que
clar,
jo crec que vivim en societat.
Clar.
Jo crec que això ve de l'època dels clàssics, que ja hi havia unes normes dins de la urbe, no? La urbe és la nostra ciutat.
Si estem...
No, clar.
De ser urbanitzat, una cosa urbana,
hi ha una normativa.
Amb urbanitat,
per actuar amb tot. Sí. Ens agradarà o no, però hi ha una... I també hi ha una normativa i un dress code, que a mi m'agrada molt.
Sí.
L'altre dia parlàvem de com s'ha de vestir, no sé què. A tot arreu hi ha una mica de dress code. Tu no vesteixes igual a un lloc que un altre. Aleshores, jo pregunto... Anar al cine despullat cal, pot molestar els altres. Pot molestar, ja sé que aquella era una sessió només per nudistes naturistes.
Però què molesta els altres?
Home, perdona, et queda potser un...
No mires la pel·lícula. No pots mirar la pel·lícula.
No, que és que poden quedar restes allà a la butaca, clar.
Una ambientació de, no sé, una farum, una cosa, una angúnia.
Home, a veure, això no ho sé. Estàs dient que la gent que va despullada és porca.
No, jo no estic dient que sigui porca, però...
A veure, jo el que dic és una cosa. Vull dir, igual que hi havia en el seu moment que allò va durar poc la zona de fumadors i no fumadors, i podrien haver-hi sessions per nudistes i sessions per no nudistes.
Les sessions golfes ja eren una mica això, no?
Sí, però no, home, no, les sessions golfes no eren una mica això, Ricard.
Els que s'asseien a l'última fila del cine, sessió golfa, a sobre, amb pilotes...
Allà sí que feia tu.
I allò era més il·legal que anar nudit despullat. Però
això ara manca d'hotel, doncs anaves a la sessió golfa.
Amb el dilema aquest em plantejo, per exemple, sessions de nudistes, no? Per anar despullat. Anar al restaurant, fer una sessió al restaurant on puguis anar despullat. És a dir, jo respecto que hi hagi molta gent
així,
que se senti còmode anar despullat. Saps què vull dir-te?
Xavi, era així, era una sessió especial.
Sí, per això dic,
naturista.
Però si m'hi pregunteu...
Jo també he fet una mica de recerca sobre el tema. Hi ha càmpings nudistes, també, on l'estil de vida és aquest, en el qual tu pots anar a tot arreu, en el restaurant, evidentment a la platja, evidentment també d'excursió, però ho fan despullats amb naturalitat, és a dir, naturalment. El que és interessant de l'experiència aquesta en el cinema és que, clar, ho van fer tots aquests naturistes i tenien el seu dress code, perquè eren sessions especials perquè hi anessin gent que anava despullada. O sigui que en aquest cas el dress code era anar despullat.
Sí, arribaven tots vestits perquè, perdoneu, però quin fred fa. Quin mal moment.
Hi ha un altre tema. A veure, estem a l'hivern ja dels meteoròlegs, potser no dels astrònoms, però ja estem a l'hivern dels meteoròlegs. Per tant, jo em pensava, arribant aquí a la ràdio, que eren pocs minuts, faltaven per les 10, jo pensava, imagina't ara anar despullat pel carrer, quin encostipat que m'estaria buscant, també.
Ens truca la Núria Sant Feliu de Guíxols. Núria, què tal? Bon dia.
Hola.
Bon dia.
Vostè dirà, Núria.
Escolteu una cosa, mira.
Què?
El meu pare era amb el doctor Capo, que era fa molts anys.
El doctor, perdoni?
El doctor Capo.
Capo.
Era molt conegut a l'època, d'uns anys enrere.
Sí.
I feien, van ser els primers pioners amb el naturisme, anaven a... Feien reunions a la platja, a la muntanya, nusos, ¿vale? Imagina't, jo ara tinc 70 anys. Per tant, això parlo del meu pare, que fa molts anys. Bueno, el que jo vull dir, en contrast amb tot això que dieu d'anar al cinema, que jo vaig ser a la platja naturista i portava la meva mare molt gran, de naturista, saps?
Mm.
I a la meva mare li preguntaven, a vostè no li fa vergonya, Victòria, de veure amb els homes que se'ls veu els testicles? I deia, com que va perdre molt la vista, diu, com jo no li veo los colgantes, la mare.
Mira, això està bé.
Clar.
Sí. Ara, el que us vull dir és que com a persona interessada en tot el tema de la salut i que sempre m'he dedicat també a la salut, igual que a la família, pues, el que no entenem és que, vull dir, les èpoques, el temps marquen els espais. Vull dir, no és el mateix la vida primitiva o la vida amb la natura, amb un aire més sa, amb un entorn molt sa, que ara anant-ho per plaça Catalunya o per Sabadell, com tu deies, Ostrell, que jo ara estic que també davant del llarguer aquell que em té el cap com una olla. Allà mateix, eh? Et vull dir que no podem anar nusos als mateixos llocs que es podia anar millor fa 100 anys, vale? O 50. Per què? Perquè la nostra natura està molt contaminada. Hi ha moltes més coses diferents. Vull dir, hem de tenir en compte tot això. No es pot dir... Bueno, continuen sent naturistes i me'n vaig al cinema, me sento allà i d'alguna manera... Pues,
bueno, hi ha d'haver llocs que sí i llocs que no, diguéssim.
No, i sobretot hem de tenir en compte que fem una evolució a molts nivells i les contaminacions, les coses diferents, s'han de tenir en compte. El cos no està preparat, la nostra pell no està preparada com quan estaves al carrer fa 50 o 100 anys, o 200, el que sigui.
Clar, és que més els carrers s'han...
A l'aire lliure.
Sí, sí, més contaminació.
Mira,
sí, sí.
L'altre dia en una classe de filosofia que havia estat de Kant, el Kant aquí deia que una cosa que ens va sobtar i ens va fer molt mal a la gent que hi érem allà. Diu, és que Kant va dir de que els negres estaven preparats per estar al carrer, per fer feines de carrer, i la pell...
Perdona, el llibre de Kant, l'antropologia des del punt de vista pragmàtic o des d'un punt de vista pragmàtic, hi ha un llibre de Kant on comença a tirar de tòpics i d'estereotips sobre les diferents ètnies. Kant va viatjar molt poc, Hem de saber que no es va moure mai de Königsberg,
No, però...
És a dir, tot li arribava una miqueta...
Ja se l'he parlat des de l'oficina?
Sí.
Escolta, els grocs, com ella deia, o vermells, havien de fer feines internes, m'entens, de casa.
Això deia.
Per la pell. Però, bueno, després també va anar...
Si una persona que no havia viatjat, doncs potser hauríem de revisar-ho, no?
Clar, és que...
Sí, però...
Viatjar
ho cura tot.
que vols dir que evolucionem i que hem de canviar, que hem de canviar també les maneres de pensar i de fer.
La necessitat que tenim ara, no la que teníem abans.
Exacte.
Gràcies per trucar, Núria, de Sant Feliu de Guíxols. Bones festes, bon Nadal.
Jo el que voldria dir és que nosaltres ens vestim no només per tapar-nos nosaltres mateixos, sinó que ens vestim per mostrar també cert respecte als altres. Parlem molt del dress code i sembla una frivolitat que estem fent servir aquest terme inclús anglès.
No,
però al final és una qüestió de respecte.
Manera, aquí la ràdio.
Però de respecte, però també vull dir, perquè sóc molt contradictòria. Jo, per la meva vida i professió i popularitat, mai he pogut fer topless a les platges.
Per què no, per això, Judit?
Bueno, perquè
Judit
Mascó,
home, tio, perquè em fan una foto i surto amb una portada. Ara ja sóc més gran, ja no, però en els seus moments era així. Clar. Perquè fins i tot sortien altres que deien que era jo i no eren jo. Imagina't si era jo.
Però tenies ganes de fer-ho i no ho feies.
Sí, i quan alguna vegada estava a l'altra punta de món, en algun lloc que deia, vale, ara puc, vaig provar de fer nudisme i banyar-me al mar. I és una de les sensacions més boniques i més... que t'alliberen. Sí. La sensació no la puc explicar, perquè la sensació es costa de posar-li paraules.
Banyar-te espullat al mar és fantàstic.
És fantàstic.
Però, Judit...
I jo vaig pensar, m'estic perdent una cosa meravellosa, i ara entenc, també. Però estem parlant de que estava en un entorn natural. I això, per mi, avui, estem parlant de si anar o no anar a un lloc com un cinema, o poder anar a tot arreu despullat. Però també vull, a favor dels nudistes naturistes, dir... que la sensació val la pena que tothom la visqui.
No, és el tema de la consideració per les dues bandes. És a dir, podem entendre que la qüestió del nudisme fins i tot pot estar en alguns llocs en una situació delicada. Jo m'imagino algunes platges nudistes, que hi ha, per exemple, entre Pals i Begur, que són platges fantàstiques, no? L'Illa Roja, fantàstic. Allò era, per exemple, nudista de tota la vida.
Sí.
Però a mesura que van entrant els tèxtils, perquè aquí, com que estem en una societat on cadascú fa el que vol, clar, d'alguna manera aquesta platja, que era fantàstica, que era nudista, que era un bon paisatge, ja queden expulsats els que hi eren primer, no? Allò una mica sona com a dret del primer ocupant, no? Però sap una mica de greu que després els nudistes quedin apartats perquè queda ocupat tot per tots els que s'anomenen tèxtils.
I clar, ells no estan còmodes.
Per tant, també hi ha una manera irrespectuosa d'anar vestit. No només hi ha una manera irrespectuosa que podríem dir que ara jo arribés aquí a la ràdio despullat dirien aquest noi, no ens té, no? No segueix cap mena de dress code. Però també hi ha una manera irrespectuosa que és anar amb vestit i, per exemple, doncs, incomodant a tots els que fan nudisme en aquestes platges.
Per tant, s'ha d'anar vestit,
per tant, és relatiu,
segons, en relació al lloc.
És relatiu.
Oriol, una mica... remolt del que explicava la Judit amb el tema del topless, jo crec que també és una qüestió social i que amb els anys hi ha moltes coses que han canviat molt, com precisament fer topless, no? Que abans estava molt més mal vist i amb el temps s'ha començat a normalitzar. És
bueno, estem tirant una mica enrere,
Sí, però tu ja saps què vull dir-te, Judit, però vull dir que hem millorat molt, hem anat avançant. Potser també a nivell de societat ens costa fer un pas... No dic que anem tots amb pilotes, però potser habilitar espais on la gent que vulgui fer nudisme també s'hi senti còmoda.
Sí. Però ja tenen aquest espai. Mira com has comentat, l'Oriol ha dit, per exemple, hi ha uns càmpings, és a dir,
sí,
que hi ha una
no
vida social
on el restaurant...
Sí, però un
doncs
cine,
que posin un cine en el càmping aquest.
Ah, sí, clar. Sí.
Veure, sí.
A l'aire lliure, per ser ben ventilat.
Ens truca també el Josep de Mora d'Ebre. Josep, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Vostè dirà.
Bueno, jo... la meva pregunta és, per favor, Ràdio Pública de Catalunya, però que ens estem bevent l'enteniment o què passa?
A veure,
què vols dir?
Jo estic molt d'acord amb el que diu la senyora, la Judit Mascó. Hi han llocs especialitzats per a aquesta gent, però és com anar despullat pel carrer. Si tu ara vas... Aquí vaig a Salou a l'estiu, estan posant denúncies als turistes perquè van sense samarreta.
Sí, sí, clar, ara no es pot anar sense samarreta.
I ara què passarà si van despullats aquesta gent? No sé, sembla que ens estem venent l'enteniment.
Està clar.
Josep, no ho entenc.
Gràcies per trucar.
Adéu, Josep. Home. Un moment, s'ha de dir, perquè si no diran aquests que parlen molt i no acaben de... Era una sessió concreta.
Sí.
Hi ha un motiu? Sabeu quin motiu hi ha del perquè d'aquesta sessió de nudistes? Es veu que a la pel·lícula, crec que es va gravar... A la pel·lícula en qüestió, que anaven a veure, que ara no recordo el títol, es va gravar a València, van necessitar d'uns extras d'un públic...
Tu no eres
que
no
jo.
No eres l'associació de naturistes.
Van trucar els naturistes i va haver un rotllo i llavors va ser com van dir... Podríem oferir una sessió especial, vull dir que ha sigut una cosa també puntual, però també primera vegada a la història de la humanitat, bueno, i pot crear precedent.
Fem una sessió a l'Udegas tots un dia després. Venga, ja veuràs tu, ja veuràs tu com acaba
l'any. Fem un Catalunya Ràdio, un matí. Fem un matí, baixem la persianeta aquesta que no ens vegi.
Hi ha una altra cosa que podem explicar. Em sembla molt interessant. A vegades pot molestar el cos nu, però no serà també perquè l'estem sexualitzant massa?
Totalment, totalment.
Molt bé, ho dius tu. Una mica filosòfic. Els jocs olímpics, els tradicionals, els de Grècia, els atletes anaven
despullats. Ah, perquè no s'ho
passaven bé els grecs. I no estaven Bueno. Fent els exercicis.
Sí, senyor Oriol.
No estan sexualitzats, però...
Els grecs anaven a l'àgora, anaven vestits, eh?
T'agafa aquella primavera, veient una, sí, una pel·lícula, xerrant, fent un cafè amb algú, i com ho expliques?
Ja, és igual, però... És, una... és complicadet, eh? Vull dir, tu potser no vas sexualitzat per la vida, però el meu del costat o...
Sí,
del
això
costat,
sí. Però aquest és el problema, Judit.
Ah, el pecat original. Ja ho deia Sant Agustí.
Com ho fem? Exacte, especialment els tios, com ho feu?
Especialment alguns tios, eh, Judit?
Amb tovalloleta, llavors, eh?
Jo em quedo aquí fent el cafè una estona. Pots marxar tu. Sí, sí. Judit Mascó, Xavi Canalies, Oriol Ferrés, gràcies per acompanyar-nos el dia 23.
Home,
al Coliseu.
I tant.
Sí, 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 especial, sí, dilema. Vinga.
Bueno.
Adéu.
Adéu. Adéu.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Aquest Nadal, una oliva per cadascú.
És la Espanyola, una aceituna como ninguna.
La Espanyola, una Navidad como ninguna.
Si una persona surt d'un punt A per un camí difícil i una altra surt d'un punt B per un camí més còmode, es trobaran? Acompanyem persones en situació vulnerable des de la infància fins al final de la vida. Perquè nosaltres no creiem en les coincidències, creiem en les oportunitats. Fundació La Caixa. Només és progrés si progressem tots.
Té Tangana, Laura Escanés i Miqui Núñez, el doctor Manel Sanz i Albert Casals a Col·lapse. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Viu una experiència única al Pirineu i les Terres de Lleida.
Natura, cultura, gastronomia i 11 estacions d'esquí alpí i nòrdic amb més de 500 quilòmetres de pistes per gaudir amb la família o els amics.
Lleida, tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
Família, aquest Nadal ens ajuntem per sopar, no? Amb el Corte Inglés és facilíssim. Faig una compra online i m'ho porten a casa. El vi, el torró, els espàrrecs, tot. I el que vulguem de marisc, peix o carn, ho podem reservar amb antelació a la botiga i anar-ho a buscar el dia que vulguem. Això sí, jo no cuino, eh? Que sóc més aviat de plats preparats i també els podem reservar.
Supercor, hipercor i supermercat al Corte Inglés. Què necessites aquest Nadal?
012, la millor resposta.
Estic intentant enviar un missatge a la teva germana, però no me'n surto.
Més Digitals és un pla de xoc contra la bretxa digital que s'ofereix a tot el territori de Catalunya. Si vols millorar les teves competències digitals bàsiques, hi trobaràs tres opcions disponibles en funció del teu grau de coneixement. 15 hores de formacions presencials i gratuïtes en què aprendràs a fer servir el mòbil per demanar cita per anar al metge, fer fotografies o comunicar-te amb la família i les amistats, entre d'altres. Truca al 012 i informa-te'n. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Benvolguda energia. Recordes quan dèiem, vinga, en cotxe hi arribem d'aquí 2 minutets? Doncs des de fa uns quants anys hem començat a dir, vinga, anem-hi caminant i així estirem les cames.
A IDAE fem 40 anys transformant actituds. I avui, entre tots, estem donant al país una nova energia per créixer i avançar com a societat.
Ai, benvolguda energia. Com hem canviat i com canviarem.
Uneix-t'hi a energiaparalcambio.com. IDAE, Govern d'Espanya.
A Clarel sabem que hi ha regals i regals. M'encanta. Aquest Nadal tu regales bellesa i benestar i nosaltres et regalem l'embolcall sostenible. A més, emporta't 25 euros en una reserva d'hotel per la teva compra. Clarel, l'art de regalar. Millor comerç de l'any 2025. Promoció vàlida del 30 de novembre fins al 7 de gener.
Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Cada vegada que anem al dentista amb la meva mare és un repte. Vitaldent, en col·laboració amb l'Uracare, presenta el nou servei d'assistència dental a domicili, posant a la teva disposició l'equip d'odontòlegs de l'Uracare, especialitzats en atenció domiciliària. Informa't sobre el servei i les zones geogràfiques disponibles i demana ja la teva cita en el 900 730 125. Vitaldent, la teva boca ho és tot.
De dilluns a divendres a les dues, al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que passa.
Què més podem explicar a aquesta hora?
Doncs que una de les primeres reaccions després de l'aprovació de la
informació
internacional perquè el govern francès...
I a les 3, la informació d'una altra manera.
Jo no volia fer cap comentari, però vas més casual.
He passat el matí a casa que el meu nen estava malalt. El dinar, sopa i arrebossada.
Era arrebossada per en Marcos o l'ha comprat a la botiga ja arrebossada?
No. Arrebossada a casa. Són tiranies de ser pare.
Catalunya migdia. De 2 del migdia a 4 de la tarda. A Catalunya Ràdio i Catalunya Informació. Amb Òscar Fernández.
Al matí de Catalunya Ràdio.
Vinga, 3:15, moment de parlar del cor, moment de parlar amb la Lorena Vázquez. Què tal, Lorena, com estàs?
Molt bé, molt feliç.
I amb la Elisenda Pineda, què tal?
Què tal, bon dia.
Com esteu?
Molt bé, mira, a les portes de Nadal ja.
Això anava a dir, com proven aquestes prefestes, diguem-ne?
Sempre proven bé.
Sí?
Sí. Això, ai, si no li agrada la Lorena, eh?
Mira, jo ja tinc la fama, gràcies a un tal Ricard Ostrell, que sóc el Grinch de l'equip, que no n'hi ha per tant, que no n'hi ha per tant.
Sí.
Tu ets d'aquests, eh?
I per més.
Sí.
Suporto el Nadal. Quan veig les llums pel carrer, em comença com a fer mal la panxa. Perquè t'angoixa, perquè saps que hi ha unes convencions socials que s'han de complir, s'han de comprar coses, has d'anar a fitxar. Comprar coses m'agrada, només m'agrada el dia de Reis, perquè m'encanta comprar regals.
Veus?
Soc una boja dels regals.
Fixa't.
Evidentment, també m'agrada rebre'ls.
Estic
disposat a fer-me algun regal, estic encantada. Però la resta no la suporto.
Yeah.
Els àpats aquests de Nadal, el que t'has de portar bé amb tothom, que tothom està com més content. Jo és que tampoc estic tan content. Saps com per estar rient tota l'estona?
Dona, però penses que això ho regues amb bon vi i amb un bon cava i amb uns torrons i amb... Tot això és alegria, és igual, la companyia.
Necessites que sigui Nadal per veure un bon vi?
No, i ara?
Avui és divendres.
Una excusa més, saps?
Aviam, doncs va, escolta, comencem amb les declaracions polèmiques de l'actriu Macarena Gómez i la seva parella Aldo Comas sobre les denúncies de casos d'abusos sexuals. La parella deia això durant la gala dels Premis Forqué.
Ir difamando a gente, que se vaya difamando a gente, ante las cuales, hablo yo, ante las cuales no existen ningún tipo de acusación. O sea, estoy muy en contra de lo que está sucediendo.
Ha habido gente que se ha suicidado ya.
Bueno, es que se hace daño a las carreras profesionales de muchos hombres... Porque se comentan cosas sin haber pruebas ni haber acusaciones de por medio. O sea, que pare ya este movimiento, ¿eh? Ya te lo digo en serio.
Aviam, ara ho comentem, eh? Deixeu-me dir només que davant de la llau de crítiques rebudes, Gómez va emetre un comunicat i després s'hi referia així en declaracions als mitjans.
Es que yo siempre voy a defender a un hombre. O sea, que queda mal. O sea, quiero decir que... No, yo lo que digo clarísimamente respecto a este tema es que si tú sufres algún tipo de acoso psicológico o físico, que lo denuncies, es lo único que digo. Si no digo que no exista, existir existe, pero en cualquier gremio, que lo denuncies y ya está.
Aviam.
No sabria ni per on començar.
Què n'hem de fer,
d'això? En lloc de tenir cap, aquesta noia té unes maraques, però ja ho sabíem. Això ja se sabia. No venim d'això. I quina sorpresa de Macarena Gómez. Macarena, el seu marit, l'Aldo, aquest és un senyor, que és un xitxarelo, les coses com són.
Viuen aquí a Catalunya. Tenen
sí,
una casa a l'Empordà, no?
Sí, senyora, sí, senyora. Doncs aquesta gent, primer que distorsionen tota la realitat, no han entès absolutament res de què va aquesta història. I, evidentment, dic que sempre defensaràs a l'home, a mi em sembla molt bé que defensis els senyors. Sí, hi ha molts senyors que són estupendos, però què ens diuen les xifres? Ens diuen que hi ha un tant percent elevadíssim de dones que pateixen agressions físiques i psicològiques i que, evidentment, les poden denunciar com els hi doni la gana, perquè, com que estan en una situació de no privilegi, tenen por de denunciar-ho a segons quins llocs. Per tant, si ho vols fer des de l'anonimat i en una xarxa social, ets lliure absolutament de fer el que et doni la gana, perquè tu ets la víctima. Per tant, jo crec que posar-li el micròfon a Macarena Gómez a davant dels morros és saber que et donarà una declaració perfecta i fer-li aquesta pregunta perquè generi polèmica, perquè ja ho sabem que aquesta senyora pensa així.
Ah, sí? Però ja ho sabien d'abans, eh?
No és la primera vegada que deixa anar aquests disbarats, no?
I, bueno, és actriu, té
que
companyes...
Que hi ha que se suïciden...
Sí, però que té companyes que també són actrius i que segurament estic convençuda que coneix alguna que ha patit o abús, sexista... o assetjament sexual.
O ella mateixa i no se n'ha adonat, que això també és patriarcat, no? Vull dir que tu a vegades segurament has patit alguna mena d'assetjament i no ets conscient
d'aquella
situació.
Potser ha tingut sort i no li ha passat mai. Potser és d'aquestes dones que, mira, ha tingut molta sort a la vida i no li ha passat. Però escolta'm, que el seu marit digui que fins i tot coneix casos de suïcidi...
Sí, clar.
A mi em preocupa una cosa. Jo, quan veig aquestes defenses tan a ultrança, No sé si és perquè coneixen algun cas d'algun abusador o algun assetjador, perquè sembla que els hi toqui molt de prop. I el que sembla és que estiguin defensant algú que potser encara no ha sortit. És tan greu que a dia d'avui es puguin fer aquestes declaracions i a sobre, quan reben hate, quan reben crítiques, a sobre li donen la volta i són capaços encara d'intentar argumentar-ho sense cap tipus de sentit. Demanem-li, si us plau, a la gent que només no està capacitada per opinar sobre aquestes coses que ho deixin de fer. Perquè acaben de demostrar que ells no estan capacitats.
Però dèieu que ja n'havia fet més d'una?
Sí, no és la primera vegada que ells diuen això.
D'aquest pal, vull dir.
Sí, Macarena Gómez, sobretot. Ell, jo crec que és de les primeres vegades que es pronuncia, però ella no és pas la primera vegada que diu que les feministes i les feminazis i els sumsum corda. No, no, no és la primera vegada. Per tant, jo crec que el reporter o reportera d'Europa Press, que en aquell moment planta el micròfon davant d'aquests senyors i els hi formula la pregunta, ho fa de manera totalment intencionada, perquè sap perfectament.
Que pari ja este movimiento, que pari el MeToo, no? Que és de les millors coses que ens han passat a les dones els darrers anys.
Absolutament.
És una llàstima. Però, escolta, al final es converteixen en una caricatura d'ells mateixos. I és que ells mateixos es ridiculitzen. És que no necessiten ni que parlem del tema. Perquè és que ja han quedat ells fatal.
Doncs vinga, canviant de tema. Existeix, eh?
Això
és una realitat.
Per favor.
Helena de Borbó, va, la biògrafa de Joan Carles I, Lawrence de Brey, l'ha entrevistada per la revista Hola, i ens han sorprès algunes afirmacions, com que la germana de l'actual rei diu era una nena molt guapa, que avui té un cos que desperta enveges, en fi, diu coses com aquestes.
Sí, ens ha sorprès bastant perquè, a veure, jo no seré jo qui es dediqui a criticar l'aspecte físic de ningú, eh?
No, home, no, i tant. Però no l'hem sentit, feia temps que no la vull dir, l'hem sentit de poquet, en aquesta.
És la primera vegada que jo veig una entrevista de la infanta Helena a alguna revista del cor. Sí que és cert que alguna vegada potser algun reporter ha rescatat alguna declaració, però directament fer la pilota d'aquesta manera tan absurda és la primera vegada, clar, és la revista de capçalera del rei Joan Carles, el rei emèrit, la revista Hola. Curiosament, la Lore...
Sí, és una entrevista massatge, que deia, no?
Home, sisplau, sí.
Bueno, massatge t'has quedat curt, saps? Sí. Vull dir que...
Sí, no, ja,
no, vindria a ser...
Absolutament. També diu que és una dona molt intel·ligent, que no sé... No,
potser ho és,
Anava a dir que no ho dubto, però sí que ho dubto, perquè la conec, vull dir, no sé, potser ja està, intel·ligent no ho sé. Yeah. I em sobta que és una entrevista pel seu 60 aniversari, 61, perdó, i no té cap argument més per fer aquesta entrevista. Sí que és cert que aquesta senyora, la Lawrence de Brey, deien que era una amiga molt entranyable del rei Joan Carles,
també
a part de la seva biògrafa.
Ah,
sí, que no s'entenia molt bé aquesta relació tan estreta entre els dos. Ella és molt més jove, del rei Joan Carles.
És aquesta noia que és francesa, sí? Que es va obsessionar amb la figura del rei emèrit.
Correcte.
Fins que no el va conèixer, aleshores de cop i volta...
Va escriure una biografia?
Anava a dir, va fer un llibre. Sí.
Està preparant la segona,
I ara està la segona aquesta, que diu que pondrà les coses en su sitio.
Mira que hi ha periodistes a Espanya, I fins i tot suposo que algunes que són amigues del rei, algunes en conec, i justament escull aquesta per fer dues biografies.
Quina casualitat,
sí, sí, però si esteu molt avorrits aquest cap de setmana, agafeu la revista Hola. Mira, saps allò quan t'agafa una mica de mal de ventre, que tens caca? Saps? I has d'anar una...
Lorena,
has d'estar una estona llarga. Els catalans som escatològics, no passa res.
No, això és veritat.
El moment que se t'adormen les cames, no?
Sí,
aprofita amb la revista Hola.
Tu vés amb la revista Hola al vàter i t'ho juro que t'ho passaràs d'allò més bé. Yeah.
Perquè, a més, s'ha de reconèixer que potser no és la primera vegada que se li llencen floretes a la infanta Helena. Recordem que quan es casa amb Jaime de Marichalar i ell li fa aquella neteja d'outfits i d'històries i li canvia l'armari i li posa aquelles pameles i aquells d'allò, de cop i volta descobrim una infanta que
com
és estilosa.
Com si fos el Pigmalion, no?
Exacte, sí. I llavors, clar, es venera la imatge de la infanta Helena com un... Com es diu cisne en català? No em surt mai, això.
Un signe,
exacte. Vull dir, com renascuda, no? Com una mena de flor que havíem vist sempre apartada i com ningunejada i amb un racó. I de cop i volta aquella dona que brilla per si sola, no?
Per nosaltres, una altra caricatura. Ja en portem de tres, eh? L'Aldo Comas, de Macarena, i ara la infanta Helena.
Ens estem quedant a gust amb aquesta secció.
No. Sí, avui. Per variar, diguem-ne, no?
És una l'actualitat, també és una altra cosa. Venim a comentar aquest tipus d'actualitat.
Exacte.
Vull dir, no passa absolutament res.
Hem donat informació igualment, no?
Sí. Útil ja és una altra cosa, però informació...
És absolutament útil, perquè demà a la nit, quan vagis a sopar a un restaurant, els teus amics no voldran saber com està ni la borsa ni que han fet el Congrés dels Diputats, et preguntaran. preguntaran, sí, escolta, has vist això de l'Aldo Comas? Sí. La infanta Elena, què? T'ho preguntaran, sí, segur, i tu tindràs aquesta informació de primera mà i amb un anàlisi exhaustiu com mai a la vida.
Ja, una cosa, però és una entrevista, diguem-ne, normal.
Sí, l'uso, sí, sí, sí.
Però vull dir que això que hem dit al principi, que té un cos que desperta enveges, això entenc que ho posa al text, eh?
Ho posa absolutament al text, és la descripció que ella fa, i el que més vol ressaltar la Lorenz Debré és que és una senyora molt guapa i molt intel·ligent. I a partir d'aquí li fa una entrevista absolutament accessòria que no necessites per res. Aquesta no la necessites, perquè a més, o sigui, és mentida rere mentida.
Ah, sí? A més.
I perquè que parla de la seva professió...
Quina professió?
Quina és? Aquesta és l'exclusiva.
Bueno, que és filàntropa, aquestes coses,
no? Va ser mestre durant una època de la seva vida, sí, i després va començar a treballar a la Fundació Mafre, era? I ara se m'ha anat...
Ah, pot ser, ara que ho dius, sí.
I... Però, clar, són aquestes feines que et posen en un càrrec a una fundació que molt bé no saps què fan, a part d'inaugurar exposicions i anar a esdeveniments...
Còctels i tot,
sí,
això.
Sí, que no sabem ben bé exactament quina és la seva feina. També relacions públiques, suposo.
Sí, jo crec que sí. I després, a nivell de que digués que és una dona bonica, jo he llegit també per alguna banda, no pas en aquesta entrevista, que se li aplaudeix moltíssim a l'esquena tan recta que té.
Ai,
que
mira!
Es veu que és una senyora que, de fer hípica, té una esquena molt recta i una manera de portar els vestits aleshores que tu no t'hi vulguis trobar.
No,
perquè tu et posen aquests vestits que porta la infanta Elena, sí, no. A mi em queda com un Cristo dues pistoles. Però amb ella, que té aquesta esquena tan recta i aquest porte de la hípica que li ha donat tants anys, perquè, clar, també, mira, pot ser una altra feina de la infanta Elena, també, la hípica. Sí. Dir, ella ha muntat durant molts anys i segueix muntant. Sí. Recordem aquell dia que després d'un entrenament una reportera se li va referir com a infanta Elena i ella va dir, doña! I es va com enfadar i li va dir, jo soy doña, eh? Us recordeu?
Diuen, sí, exactament, la feina és directora de projectes socials i culturals de la Fundació Mafre. Veus? Ja ho havia dit bé. Sí, però bueno, recordeu que ella és llicenciada en magisteri, eh? Durant una època va ser mestra.
D'acord, és que no toqui de mestra infanta Elena, eh? La M con la A.
Ha sido espectacular.
Resistiré. Frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuertes, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie, resistiré.
I aviam, bé, aquest home com el tenim, Rafael?
Doncs el tenim fent-se proves mèdiques, el tenim molt preocupat. Es veu que està tristíssim perquè ha hagut d'anul·lar el concert que tenia avui al Wissing Center de Madrid. Mm. També el tenia demà a Madrid, eh?
Clar, són molts quartos, això, eh?
Que no,
sí, començava una gira que duraria un any, una gira per fer una mena de recopilació de la seva carrera professional a Rafaelissimo, que era com es diria la gira. Encara no se sap ben bé què li passa. Sí que s'ha descartat un ictus. Estava fent, ja ho sabeu, aquesta gravació especial pel programa de David Bronca, no de Televisió Espanyola. De cop i volta es veu que es va desconcertar una mica i tenia problemes a la parla. Van decidir trucar a una ambulància. Per protocol d'ictus van aparèixer tres. Ell sí que va marxar pel seu propi peu. Primer va estar en un centre hospitalari, després va ser traslladat al centre 12 d'octubre de Madrid, on ell havia patit un trasplantament fa uns anys. I ben bé, la família ha fet pinya, demanen ser molt discrets, que no es facin hipòtesi ni elucubracions, però sí que parlen d'un accident cardiovascular al cervell. No se sap ben bé exactament en què ha passat i en què consisteix, però diuen que segurament ha estat un episodi transitori.
Val.
Jo, sincerament, penso que aquí hi ha alguna cosa més.
Sí.
La família ja parlarà si creu que és necessari parlar més endavant. Sí que és cert que el dia abans d'aquesta entrevista a La Revuelta havia fet una entrevista a L'Hormiguero i allà també se'l veia una miqueta confús i potser tenia algun problema a la parla. De fet, hem vist algun recull a les xarxes socials d'alguna resposta en la que a ell li gustava una miqueta parlar, no sabem ben bé. Yeah. Potser també es tracta d'un episodi transitori, té 81 anys.
Anava a dir, quants anys té, Rafael? 81 anys,
sí. Imagina't, amb 81 anys ja projectar una gira d'un any, que a més no es quedaria només a Espanya, entenc que ell també viatjaria a Llatinoamèrica,
sí,
etcètera,
sí, sí,
etcètera.
Tenia dates tancades a Llatinoamèrica el mes de febrer i crec que tancava la gira a Barcelona el mes de desembre al Palau Sant Jordi.
Sí. Carai.
Si no heu vist Rafael en directe,
és una bèstia.
És una meravella.
En sèrio?
És una meravella. El darrer concert que vaig veure al Palau Sant Jordi, que a més ens vam portar la meva mare, que la vaig veure a gaudir com mai, va durar gairebé 3 hores.
Què?
No para de ballar, no para d'actuar i d'interpretar. De veritat, és una barbaritat, és una bèstia a l'escenari.
No, no, com a artista, són d'aquells artistes que un cop desapareguin,
sí,
dius, ostres, han marcat una generació, estic parlant de Rocío Jurado, de Pantojas, de Rafaels, de tota aquesta gent.
Mira, fa 20 anys ara de l'últim concert de la Rocío Jurado. Fixa't. Aquell concert tan meravellós que va fer just abans de morir.
I tant.
Que va fer uns duets amb molts artistes, com Mònica Naranjo, Malú.
Com amb la seva neboda, també una gran artista.
Amb la, sí, amb la seva neboda, també. Sí,
ja feia dos minuts que no hi havia cap fasca.
Menja en Julio Iglesias, que no va voler venir a Espanya a fer aquest concert amb ella. La resta...
Que no sigui que li computin els 184 dies mínims d'haver estat a l'estat espanyol per pagar l'Hisenda, saps?
A veure, sí que la família diu que es mostren molt optimistes, que ell està molt positiu, però sí que es veu que està trist tot per haver hagut d'anul·lar aquests primers dos concerts. Veurem a veure què passa.
Però és curiós, perquè ara, per les del Julio Iglesias, va deixar d'actuar i de fer gires molt abans que Rafael. Vull dir, Rafael
està tirant. No?
Sí, també està fotodot, no?
I s'enfada molt Julio Iglesias quan surten notícies sobre el seu estat de salut i el seu estat físic. De fet, només ha sortit a parlar a les xarxes socials públicament quan ja han sortit notícies al voltant de la seva, del seu estat de salut. Ell diu que està molt bé, que simplement té problemes de mobilitat per la seva edat i per l'accident que va patir, les operacions, sabeu, a les cames, per aquest accident de cotxe que va patir Julio Iglesias fa molts anys. Però diu que està molt bé i que vol reivindicar que es troba perfectament.
Doncs hem de deixar aquí, perquè ens acostem al butlletí de les 11. Algun zasca d'última hora? Algun últim no?
No, jo només espero que tothom passi unes bones festes i que sigueu tots molt feliços.
I que mengeu molts torrons, que és l'única cosa que val la pena del Nadal.
Ara.
Lorena Pineda, moltes gràcies.
Adiós.